Molt bon dia, Pepo Rubio, com estem?
Doncs bé, content d'avui comptar amb en Joan Mayans, d'Allats Associats, de Mayans Associats, per poder parlar d'un tema econòmic que darrerament està preocupant molt, més enllà de la repercussió de la pandèmia, que és aquesta fusió de CaixaBank i Bankia, no?
Sí, una fusió que uneix dos de les caixes, en un principi, en aquest cas, més territorialment significades que ha tingut aquest país, a Madrid, a Caja Madrid i a Catalunya, a la Caixa, i que té repercussions directes per les Illes Balears. Recordem que la nostra està actualment, forma part de Bankia. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia a tothom.
Et va sorprendre aquesta notícia d'aquesta possible fusió?
Bueno, és la tercera intentona, per tant vull dir evidentment que s'hagi produït ara que la qüestió està més despolititzada. Sembla que es produirà en els propers 15 dies, no? Però vull dir, és la tercera vegada que s'intenta una, més que fusió, una absorció, diem, de Caja Madrid o de Bankia en aquests moments per part de la Caixa. Per tant, ara aquesta vegada, que evidentment han imparat les qüestions econòmiques i no les polítiques, sembla ser que es durà a terme aquesta fusió.
Molt bé. Explica'ns una miqueta quin és el rerefons, el context en el que es dona això.
El rerefons, en principi, ve també per una crisi econòmica que, evidentment, no ens podem apartar del que està passant en aquests moments amb el Covid i aquestes qüestions, no? Vull dir, Europa agafa i recomana fusions bancàries perquè el sistema bancari, el sistema financer, sempre parlem de sistema financer com un factor productiu, no com una cosa que veiem els bancs com una cosa d'uns senyors que els tenen allà, sinó com el sistema que dona, que es deixa sous, diguem, per poder portar a terme una sèrie de tant gastos personals com inversions productives, etc. No? Per tant, veiem el sector financer així pla d'aquesta manera. No? Llavors, vull dir, pensem que en els últims anys la rentabilitat dels bancs ha anat d'un 6% de sobre recursos propis a un 2%, i aquesta baixa rentabilitat que està duent-se, que segueix una evolució negativa, Europa fa i recomana aquestes fusions. Fer una mica d'història breument, pensem que el de les fusions no és una cosa nova, vull dir, ja fa 30 anys que van començar les fusions, no? L'any 91, per exemple, es va fusionar el Banco Central amb el Banc Central, amb el Banco Hispanoamericano, no? Vull dir, que va ser el grup central hispano, que després es van fusionar amb el Santander, i va ser durant un temps Santander Central Hispano, però evidentment com qui governava era el Santander, pues, al cap d'un temps l'Emilio Botín va dir Santander i prou, però és la fusió d'aquests tres bancs que eren els bancs realment molt importants dins el que era el sistema financer espanyol. N'hi ha l'absorció per part del Santander, que es va quedar com a franquícia, però després el va absorbir, que era Banesto, després de la desastrosa gestió de Mario Conde dels anys 90, que va passar. N'hi ha el Banc de Sabadell. El Banc de Sabadell ha integrat el Banc Herrero, el Banc Atlàntic, i el 2011 la CAM, que és un fenomen que hem viscut aquí a Formentera, que teníem la CAM, i ara n'hi ha el Banc de Sabadell, que és el que ha canviat. Per tant, vull dir que tot això de les absorcions i les fusions bancàries han funcionat sempre, però sempre entre bancs, entre entitats bancàries. Perquè, clar, ja hi havia abans, bàsicament, les caixes i els bancs. I en què es distingien? Doncs es distingien, bàsicament, en tres coses: en la legal, en l'organitzativa i amb els objectius que perseguien. El banc era una societat anònima, normal i corrent, que agafaves, anaves allà, et deixaven uns sous, tu pagaves uns interessos, feien una sèrie de serveis, i al final pagaven els seus propietaris, els seus accionistes, uns dividends si tenia beneficis, i després a pagar l'impost de societats com qualsevol societat anònima, totalment com qualsevol societat anònima. Evidentment, amb una sèrie d'obligacions de tipus legal, de fondo de reserves, etc, però bueno, era el mateix que una societat anònima, mentre que les caixes, una cosa molt més de tipus social, no tenien amo, per dir-ho així, i estaven governades per una sèrie d'estaments com els impositors, els propis treballadors, organismes com Càmera de Comerç, i evidentment que aquí va ser el seu gran problema després, quan va vindre la crisi del 2008, també pels grups polítics, no? Els grups polítics van utilitzar les caixes d'una manera en funció dels seus interessos partidistes, i va haver pues, que moltes caixes van agafar i van acabar amb una ruïna total: la Caixa de Castella-La Mancha amb l'aeroport de Guadalajara, la CAM amb l'aeroport de Castelló i la Ciutat de la Luz i coses d'aquestes, vull dir, altres caixes, degut a dos sectors bàsics, diguem, el posar mà als polítics per complir objectius i per oferir coses que després no resultaven una cosa dinamitzadora de l'economia, sinó tot el contrari, una cosa que quedava estàtica, veiem l'aeroport de Castelló o el de Ciutat Real, no? Per exemple, sí, sí. Com a exemples més grossos, no? Pues van agafar i van caure amb una quiebra total, no? Llavors van agafar i van ser absorbides o comprades per alguns bancs alguna, però bàsicament van ser absorbides per les dues grans entitats que hi havia, que era la Caixa, que estava sana perquè ha tingut una política financera més de préstams a empreses, més de préstams al consum, estava també dintre de lo del totxo, també estava posat dintre del sector immobiliari, però d'una manera tan marcada com estàvem les altres caixes i, evidentment, sense cap lligam polític, perquè els polítics a la Caixa mai van posar mà d'una manera que obliguessin a determinades inversions amb finalitats simplement electoralistes. Per tant, amb aquest aspecte estava sanejada. Caja Madrid no, Caja Madrid estava tocada amb aquest aspecte, tocada pels polítics, estava tocada també per la qüestió de la construcció i sobretot també estava tocada per la cessió, per la venda amb els impositors de les accions preferents. Les accions preferents, aquelles accions que venien dient que era una cosa molt bona, que venien a moltes oficines, a determinades caixes i bancs, bàsicament caixes, que, i bancs també, clar, que deien que bueno, eren unes participacions, que no eres soci, però que tenies dret a un dividendo, si en el cas de que repartissin, però no tenies dret a vot, no tenies, etcètera. Eres accionista sense ser accionista, simplement posaves uns sous i en teoria tenies dret a rebre uns dividendos i repartien dividendos. Pues clar, això que evidentment després va portar inclús a molts processos de tipus penal per aquestes vendes d'algunes entitats, i això, pues, Caixa Madrid estava tocada amb aquests aspectes, a part també d'unes qüestions polítiques, sobretot a l'època de l'Esperanza Aguirre, com a president del govern de Madrid, pues, utilitzar-la amb finalitats de coses, ja dic, que no eren dinamitzadores de l'economia, sinó simplement, repeteixo per encima vegada, electoralistes d'ells, no? Al final, bueno, agafa i anem a l'absorció i la Caixa es queda, pues, amb el Banc de València, la Caixa de Girona, Cajasol, Caja de Guadalajara, Caja de Navarra, Caja de Burgos i Caixa de Canàries. Toma ja, no?
De cop.
Encantau. Es fa després el BIF, el BFA, que és el Banc Financer i d'Estalvi, que és el que agafa i després, com a marca comercial, adopta el nom de Bankia, en Caixa Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caixa Insular de Canàries, Caixa d'Àvila, Caixa de Segòvia i Caixa de la Rioja. I al final, el 2018, entra el Banc Mare Nostrum, que és quan entra, diguem, l'antiga Sa Nostra d'aquí de Balears, entra dintre d'aquest grup. Però com dic, era un grup tocat i això del 18 va ser una cosa posterior, però quan es forma el Banc Financer i d'Estalvi, jo com dic, entra tocat. Llavors, com que no tenia prou recursos, se decideix que una part de Bankia, que era la seva emblema dintre del banc, sortís a bolsa a fi de capitalitzar-se, no? Surt a bolsa el dia 20 de juliol del 2011, amb aquella famosa fotos que tenim del rato tocant la campana.
I tant, que i tant, recordem, això, a la borsa.
A la borsa, agafen, recapten uns 3.000 i pico de milions, es capitalitza una mica, però evidentment, com dic, està tocada per tots aquests que he presidit, decisions polítiques, immobiliàries i tenir que tornar d'una manera a la gent aquestes preferències en què se les havia agafat i se les havia begut un producte que era totalment fictici i que no servia per res. Llavors, realment, després l'agafa, dimiteix Rodrigo Rato, el banc es nacionalitza perquè, clar, l'Estat agafa i aporta la friolera dintre d'unes coses i altres 24.000 milions d'euros que el banc tenia que ser rescatat per la Unió Europea, però al final el govern de Mariano Rajoy el rescata mitjançant els fons públics espanyols i se posen 24.000 milions d'euros que representen el 60% i escaig del banc aquest. Per tant, el banc aquest és en aquests moments el 60% i escaig de l'Estat i el 30% i escaig restant és el que està a bolsa i poden tindre, pues, alguns fondos determinats que tinguin accions del grup, etc. Però és així. Pensa que quan el va agafar i va entrar, es va nacionalitzar, el banc realment valia 13.635 milions en negatiu. Vull dir, per tant, un banc totalment quebrat, no? Evidentment, després es descobreixen una sèrie de coses, però que són delictes, evident, delictes flagrants, però que no són el que van fer, que parlen com les targetes Black, tot aquest tipus de xorissades dels executius, que tots eren degut a que, clar, com que era un banc que pertanyia a l'Estat, doncs participant d'una sèrie de membres de partits polítics dins del Consell d'Administració, i tots tenien aquestes targetes i aquestes coses. Aquestes quantitats no van fer quebrar el banc, lògicament, sinó tot això que dic, però demostra una gestió determinada del banc que es duia en aquells moments. Bé, agafa, i quan es crea aquest, diguem, cop d'Estat per part del govern de nacionalitzar el banc i donar-lo amb un executiu que era el José Ignacio Goyri-Golzabi.
Sí, que et costa, aquest nom costa.
Que potser me'l tinc ara d'això perquè em costa voler aprendre'm aquest nom, que és, el, curiosament, l'últim supervivent del grup de Neguri, aquell famós grup de banquers bancs, el José Ángel Ángel Iseín, el Emilio Ibarra,
Pedro
Toledo, tots de Bilbao, vull dir, i es agafa i entre ell. Llavors el banc comença a gestionar-se, però clar, aquest senyor té el que té i el va gestionant, no? I pensem que inclús ja per acabar amb el tema de Bankia i això, el seu director amb el rato, Miquel Blesa, acaba suïcidant-se després d'estar a la presó uns anys, no? Per tant, vull dir que va tenir un final bastant dramàtic tota aquesta qüestió de Caja Madrid i totes les seves tota la seva activitat, diguem, econòmica, per dir-ho així. Anem ara a Espanya en aquests moments i diguem el rànquing que tenim, perquè tot la fusió ve de tota aquesta situació. La fusió no es produeix en si mateixa, sinó que ve de tota una necessitat que hi ha en aquests moments i d'uns consells que venen d'Europa i que venen també del propi Banc d'Espanya. Vull dir, el senyor de Guindos, ara vicepresident del Banc Central Europeu, i el senyor Nández de Cos, president del Banc d'Espanya, senyor que, com veus, últimament estem nombrant bastant, amb intervé bastant dintre de l'economia espanyola aquest temps, no? Pues agafen i aconsellen les fusions bancàries, no? Llavors, pensa que a Espanya tenim un rècord que en aquests moments tenim 620,5 morts per cada milió d'habitants i una caiguda del producte interior brut del 22,1%. Amb morts només ens supera la República de San Marino, que té 33.000 habitants i 61 quilòmetres quadrats, és un microestat com Mònaco o una cosa així allà al mig d'Itàlia, Perú, Bèlgica i, curiosament, Andorra també ens supera. I en caiguda del producte interior brut només ens supera el Perú. Per tant, vull dir que la situació espanyola en aquest moment pues, implica allò d'unir esforços per agafar i aviam com sortim d'aquesta. I un d'ells que s'aconsella des d'Europa és les fusions bancàries degut a que els bancs, el test d'estrès que es diu, que és la situació financera dels bancs, la banca espanyola no està de molt bé, està, no diem que està com estava Caja Bankia quan hem parlat de l'època del rato, però sí que està en una situació que necessita unir esforços per agafar i fer-se més rentable i més forta per efectes de poder finançar l'economia espanyola, no efectes d'enriquir-se més, sinó efectes de poder finançar el sistema productiu espanyol. Bé, això, evidentment, aquesta situació que tenim pues, global, que, com ja hem parlat aquests darrers dies, pues, significa pues, més insolvències empresarials, més atur, més gasto públic, perquè, evidentment, es té que fer front pues, a una sèrie de gastos socials que hi hauran degut a l'escassitat que hi ha i a l'atur que hi ha, i, evidentment, menys ingressos fiscals, perquè si hi ha menys activitat, menys ingressos fiscals. Aquests factors són els que fan que agafin i s'aconsellin una sèrie de coses i entre elles s'agafi i s'aconselli la unió de dues entitats financeres que ja es volien agafar des del principi, però clar, vull dir, a la primera vegada l'Esperanza Aguirre li agafa que és un atac d'histèria pensar que Caja Madrid quedés en poder dels catalans, no? Per tant, en poder de la Caixa. Però ara, com hem dit que són es començar, i s'han anat més a la part econòmica, s'han evitat tota una sèrie de...
És un clàssic, això, a Espanya, recordem Gas Natural, Endesa...
Endesa, sí. Va ser l'Esperanza Aguirre, també, Endesa alemana que catalana, vull dir que, sí. Ja, com hem dit, italiana, no? Però bueno... Llavors vull dir, n'hi ha aquesta qüestió i ara pues, que això ve donat per aquesta negociació que hi ha hagut entre les parts. N'hi ha dos artífices d'aquesta unió que són pues, Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, que té el 40% del grup CaixaBank, i la Nadia Calviño, la ministra d'Economia, que té bueno, el 61% del que és Bankia en aquests moments, com a, perquè pertany a l'Estat, degut a aquesta aportació que va fer. No? Entre aquests dos persones, aquestes dues persones han estat negociant i s'espera que amb uns propers 15 dies o així, si no surten problemes pel mig, o algunes coses, com ara, per exemple, he llegit avui que es discuteix que quantes dones hi haurà en el Consell i totes aquestes coses així, més bé des del punt de vista econòmic, una mica banals, des del meu modest punt de vista, sinó la qüestió purament econòmica es produirà dintre d'aquests propers 15 dies, aquesta fusió, que més que fusió és una absorció en què la proporció serà d'un 75-25 més o menys del que hi haurà. Evidentment, el president serà el conseller delegat, serà Gonzalo Cortázar, que és l'actual president, no president, perdó, sinó conseller delegat de la Caixa, és a dir, la persona que realment porta la gestió de la Caixa, de la Caixa, i d'això doncs, la portarà el senyor Goiro Fingolzari, sempre em costa aquest nom, que quedarà com a president no executiu, però com a president del grup, no? Això sembla que són les intencions que hi ha. Evidentment, tot això que implica pues, que hi haurà pues, un estalvi de costos per part de les dues entitats, que això comportarà pues, una sèrie de qüestions socials també com a conseqüència d'això, perquè lògicament el fet d'unir esforços pues, evidentment faran falta menys oficines, per tant menys lloguers o almenys o posar a la venda locals propis que ja no utilitzaran com a oficina, per tant tindran uns ingressos addicionals degut a la venda d'aquests immobles. Hi haurà un marge financer superior degut a que hi ha uns recursos propis, es podrà però agafar i tindrà un marge financer superior amb els recursos. Però sobretot n'hi haurà d'això, menys empleats i menys sucursals, no? Que això comportarà, doncs, com dic, un cost social, però és una conseqüència lògica d'aquesta fusió i de totes les fusions que s'han fet i totes les unions que s'han fet entre els bancs. Si un estava davant d'un altre, amb un carrer determinat, amb una oficina, n'hi ha prou per què dues oficines del mateix banc, perquè en principi ja seria absurd en si mateix, no? Aquesta unió té com a cosa peculiar que sempre que s'han fet unions bancàries, totes aquestes fusions i compres que han parlat, per exemple, del Sabadell, del grup el Central Hispano, del grup Santander, inclús les vegades que el Popular va agafar i també va absorbir una sèrie de bancs, com el Banc Pastor, etc. Eren fusions que es feien entre els consells d'administració, els dirigents del banc, els que agafaven i després lògicament es tenia que aprovar dintre de les juntes generals, que ja dic que els bancs són com societats anònimes, la junta general té que aprovar les decisions que es prenguin i més decisions que afecten a l'estructura del banc, com són aquestes unions i fusions que hi van haver, però aquí realment no s'ha portat a terme pels executius del banc, sinó que s'ha portat a terme pels propis accionistes. Clar, qui són els accionistes? La Caixa, la Fundació La Caixa, amb l'Isidre Feiné i la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que sembla ser que ja estan en converses fa un any per aquesta fusió. Per tant, vull dir que és una fusió que s'ha de terme entre les parts interessades, entre les parts econòmiques, no directives de les entitats, sinó entre les parts econòmiques, entre els propietaris de les entitats, no? La Fundació La Caixa i el Ministeri d'Economia, l'Estat, que és el propietari, com dic, del 60% i escaig de les accions de Bankia. Per tant, vull dir, és atípic en aquest aspecte, però evidentment és efectiva perquè, a més, ja d'entrada els socis ja estan d'acord, no? Perquè ja són els mateixos socis els que han negociat. Per tant, no fa falta ara fer tot un procés de posar-ho en una junta general i com s'havia fet en les altres, sinó que es farà d'aquesta manera i això és el que li donarà que es pugui fer d'aquesta manera ràpida que es farà ara. Pensem que tindrem el primer banc d'Espanya amb uns recursos propis de 527 milions. Per tant, vull dir, dona full de ruta per agafar i anar cap a aquest sanejament, diguem, del sistema financer espanyol. N'hi ha també, es pregunten, bueno, quan agafa recuperaran els sous aquests que es van deixar els 24.000 milions que van haver. Pensem que si deixem Bankia per si sola, tindria que guanyar, valdre 7 vegades més en bolsa de lo que val per l'Estat poder vendre les participacions i recuperar els 24.000 milions que hi han recuperat, 2 o 3 mil milions, vull dir. Per tant, això és una cosa impossible. Per tant, la manera de recuperar-la, lògicament, és fent la venda al grup de... el grup de CaixaBank fent aquesta fusió i anant recuperant amb un plaç més o menys normal de 3, 4, 2 anys, inclús es parla, part d'aquests 24.000 milions que ens va costar el contribuent espanyol salvar l'antiga Caja Madrid.
Això t'ho volia comentar. És com que nosaltres hem regalat els contribuents a Bankia, a la Caixa, no? Molt sintetitzat, molt reduït.
No, diguem que en teoria, segons es podria, que el contribuent la vendrà perdent sous, però és que per si mateix...
Bueno, el contribuent la perdrà... Veurem aquests sous que recuperarà l'Estat si... què en farà, no? Home, encara que perdi sous.
Els sous que rebi l'Estat farà el mateix que fa amb els teus impostos, amb els meus, amb el que sigui, es distribuirà de la manera que li sembli més adient amb els diferents ministeris de repartir-los. No seran uns sous que entraran, però que tindran el mateix que com si ven una propietat, perquè també, cuidado, que en aquests moments també, degut a la situació i la falta total de tesoreria que té l'administració, es parla d'agafar i privatitzar AENA, inclús Apuestas del Estado, tota una sèrie d'entitats com aquestes, agafar i privatitzar-les amb un grau superior al que estan privatitzats. Per tant, clar, vull dir que a l'entrada de diner que hi haurà, pues, serà, pues, com t'ho dic, l'Estat farà pues, el que li sembli, com fa amb la teva renda, va al Banc d'Espanya i allà està en un munt, i després fan els pressupostos i distribueixen aquests sous de, no d'una manera, això va aquí i això va allà, sinó que en global i per cada ministeri.
Jo volia preguntar també, avui tinc preguntes, repercussió en termes de destrucció d'ocupació?
Sí, es parlen llocs de treball, evidentment.
Molts?
Es parla d'uns 3.000 i pico, 4.000 llocs de treball, sí. Sí, però això són coses estimatives en aquest moment, vull dir, evidentment, vull dir, a Formentera, pues, suposo que a l'oficina de Bankia de Sant Ferran, que és l'única que n'hi ha oberta ara, en la caixa al costat ho té claríssim, vull dir que desapareixerà, no sé, és una opinió, però és que és evident. A Eivissa, per exemple, al final de Vara de Rei n'hi ha la caixa i a l'altre costat està Bankia, evidentment una de les dues oficines desapareixerà, digue'm quina, pues, ja tu, jo vaja, no m'hi jugaria res a quina desapareixerà, no? Per tant, evidentment això crearà una sèrie de tancaments i amb aquesta sèrie de tancaments pèrdua, no de tots els llocs de treball, lògicament, perquè
bueno,
també...
la Sant Francesc ja no hi és, la de Bankia.
Per això dic que la Sant Francesc ja no hi és, però la que hi ha a Sant Ferran és al costat de la Caixa, per tant, lògicament, per lògica té que desaparèixer. No vol dir que els empleats no puguin recol·locar-se a la Caixa, cuidado, això també és una altra qüestió, són dues qüestions, un és tancament d'oficines, deixar de pagar lloguers o poder vendre locals propis i treure un resultat d'això, i l'altra cosa és la distribució del personal que serà segons la nova estructura que hi hagi, perquè pensa que cada vegada la banca és més digitalitzada. Per tant, evidentment, el que falta és una gent preparada a un determinat nivell i aquesta gent és la que s'anirà quedant.
I ja per acabar, Joan, per exemple, la ministra Irene Montero ha dit clarament que la concentració bancària és perniciosa pel seu pel ciutadà. Tu ens has explicat què és el que les instruccions o les indicacions que arriben des d'Europa ara mateix, i que en un principi hem d'esperar que això, doncs, un banc fort pels temps d'estrès, doncs, ens convingui més. Però aquesta idea del too big to fail, no? Too big to fall, no? Aquesta idea de que un banc és massa gran per caure, mai és bona. I, per exemple, Irene Montero, la ministra, deia que era el moment ideal per intentar construir i generar una banca pública. Què n'opines tu d'això?
Pues ja s'ha vist la banca pública quan ha estat banca pública, no? Podria estar en que vendre la banca pública perquè és un desastre, no? Vull dir, perquè
però
quan,
potser no, però
quan es va gestir... No, perdona, Bernat, però amb això siguem sincers, perquè vull dir, de les demagògies aquestes estic una mica...
Oh, demagògies? Jo faig ressò del que diu una ministra.
Sí, una ministra, evidentment. Però passa una cosa, quan precisament la desgràcia de les caixes va ser l'entrada dels polítics dintre les caixes. Quan els polítics van utilitzar els bancs, fins, amb fins, ho hem dit al començament, per
ja
fins.
Entenc el que va passar, però entenem que hi ha d'haver-hi nous mecanismes, o s'han d'intentar inventar noves maneres perquè això no succeeixi, perquè no siguin instrumentalitzables i perquè el diner no s'escoli en mans que no toquen.
Pues quan les trobem, pues les posarem en
pràctica. S'ha fet a altres països, Joan, banques públiques.
Cuidado, n'hi ha una cosa. A Alemanya, per exemple, n'hi ha més de 400 caixes, però són caixes que funcionen a nivell local, funcionen d'una manera corporativa i, evidentment...
Aquí també funcionen bé a nivell local, les caixes.
No, perquè cada vegada són menys personalitzades. Una cosa, per exemple...
O caixa de Caixa Pollença i Colònia, per exemple, a Mallorca...
Sí, les dues úniques caixes que queden. Per exemple, és una cosa que s'ha oblidat de dir, que de totes les 47 caixes que hi havia, en queden dues que són totalmente simbòliques, que és la d'Ontinyent i la de Pollença. Tot l'altre són ja bancs, perquè per la llei del 2010 o 2011, no sé si el van obligar que es transformessin en bancs o que fossin absorbides i entressin dintre del sistema bancari com qualsevol altre banc, no? Per tant, la banca pública, doncs jo, evidentment, jo no crec massa en lo públic, ja ho sabeu, vull dir, jo crec...
On vas al metge, Joan? Perdona que
no, la sanitat, evidentment, vaig a la pública i, a més, m'han tractat en plan Versallesco dues vegades que he tingut que anar a l'hospital i una se m'han quedat i tot un dia i en plan Versallesco totalment. Però una cosa és... el metges i l'altra cosa és la gestió de les coses, perquè precisament una cosa que jo m'he queixat molt aquests dies no és dels polítics, i inclús he defensat els polítics, és de la gestió que han creat els polítics, però el sector funcionariat vota que la gestió que han creat els polítics, i normalment pensa que després de Perú som el país que més ha caigut el producte interior brut. Això vol dir alguna cosa de la gestió del país, com s'ha portat. Per tant, vull dir, això d'un banc públic, pues jo evidentment ja amb tota l'experiència, repeteixo, que tenim, i ja no fa masses anys, no fa 10 anys, fa 10 anys escassos, de quan els polítics intervenien dintre de les caixes, pues em sembla que no... L'exemple recent, no del segle XIX ni del segle XX que tenim, sinó recent, de 10 anys enrere, no, els polítics donaven el millor exemple de gestió bancària. Perquè penso una cosa, quan les targetes Black de Bankia, tots eren polítics, tots eren tots els que tenien gent de partits polítics que ocupaven càrrecs allí dintre per una cosa o per l'altra, o quasi tots. Vull dir, el que més va gastar era un del Partit Comunista, i l'únic un del Partit Socialista que no va tocar ni un euro, però tots els altres, vull dir, hi havien dintre aquelles targetes, des de compres al supermercat fins gastos abans de les 3 de la matinada, no?
Yeah.
Per tant, vull dir-te que... Yeah. No sé, la ministra Montero, vull dir, jo no estic d'acord amb la ministra Montero, simplement, i ja està, i simplement això.
Molt bé, queda clar.
Crec que tinc el meu dret a no estar d'acord amb la ministra Montero.
Joan Mayans, molt bon dia, Mayans Associats. Avui amb aquesta intervenció d'urgència, amb repercussions evidents a les Balears i a casa nostra, entre la Caixa i Bankia. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia a tots.